anys de tenir la bruta dissortada i abandonada. I ara, pensa que és el quart passeig més visitat del món. Passen 110 milions de persones aquí cada any. I s'hauria de tenir un tractament una mica més maco, més cuidar-lo més. Inclús els restauradors haurien de ser una mica més elegants, per entendre'ns, haurien de ser una mica més bona qualitat. Però començarem per la pedra. I llavors ja irem mirant que tot es vagi fent més bé. I les rondes han d'estar netes, de 24 cabines telefòniques que hi han, de 200 armaris de merda de ferro que hi han, i de les parades aquestes.
No sé si havia pensat fer un passadís dedicat al alcaldes barcelonins.
No, tot i que Barcelona penso que ha d'estar orgullós de quasi tots els alcaldes que ha tingut.
De quasi, eh?
Quasi tots els alcaldes que han tingut, sí. Quasi tots han estat enamorats de Barcelona. Aquesta darrera no tenim la sort aquesta. No es pot tractar una ciutat de la manera que s'ha tractat aquests 6 anys o 7 anys. Jo no hi estic d'acord amb la justícia. Hi ha algunes coses que estan ben fetes, però altres no. Altres no han perdut moltes coses en perill de que Barcelona és una ciutat de, és una ciutat d'oci, i és una ciutat de botiguers i s'ha de cuidar. Vull dir, no tenim una indústria gran, tenim molt poques.
Pel que veig, de moment, Ada Colau no tindrà una figura al Museu de Cera, pel que veig, eh?
No. En tot cas, potser aprofitaríem un cap del colon que tenim per posar-li alguna cosa així, però no crec que no.
Jesús.
Més enllà de la broma, el pentinat...
No, sí, és que el Cruz ha estat ingeniós, perquè ja, quan es fan memes de l'alcaldessa, sí, hi ha molt paral·lelisme amb la figura, el pentinat de Cristóbal Colón amb Ada Colau.
Doncs això ha sigut una mica la meva experiència.
Molt bé, doncs escolta, ja ho sabeu, la nova incorporació, el nou fitxatge de Joan Manuel Serrat al Museu de Cera.
El podeu veure ja a l'entrada, la fotografia comun dels grans reclams del Museu de Cera.
Joan Manuel Serrat. Gràcies, Marc Bala, gràcies a Joan Manuel Serrat, gràcies al Toni Cruz. Són les 5:02 i d'aquí res, 3 minuts, parlarem de què és el que pot estar passant o pot haver passat amb el Nord Stream. Però abans, em recorda Marta Cailà, que tenim una cursa de RAC1 que s'acosta.
Que serà el diumenge 16 d'octubre a Sant Cugat. RAC1 amb el patrocini de l'Ajuntament de Sant Cugat, l'Hospital Universitari General de Catalunya, Sorea, CaixaBank, Xarxa Fort de Catalunya, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç, us convida a participar a la cursa de RAC1 a Sant Cugat. Apunta-t'ho, diumenge 16 d'octubre, Sant Cugat, setena cursa de RAC1, 5 quilòmetres, 5.000 participants i un recorregut per gaudir de Sant Cugat i de la cursa de RAC1. Vine a fer el rècord a Sant Cugat. Tota la informació i inscripcions a rac1.cat amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
RAC1. Hola, Rubí, Mirasol i Sant Cugat. Aquest dijous 29 de setembre obrim la teva nova botiga Lidl a l'Avinguda Electricitat 21 a Rubí. Vine i tasta els nostres productes regionals. Lidl. Marca la diferència.
Arriba al Liceu l'òpera inaugural de la temporada, Don Pasquale de Donizetti. Una comèdia plena d'embolics amb Sara Blanc, Xavier Anduaga i Carlos Chausson. A partir del 21 de setembre. Entrades a liceu.cat.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
Pensant en estudiar una FP aquest setembre, Ilerna Barcelona obre les portes amb una àmplia oferta formativa. Cicles de sanitat, serveis socioculturals, administració, màrqueting o informàtica. Visita'ns al carrer Santa Carolina 1. Truca'ns al 932 2069 17 o entra a ilerna.es. Ilerna, l'FP que t'obre les portes a la teva professió.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la vostra disposició els nostres columbaris, ubicats dins de les parròquies de Catalunya.
Us oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies.
Informeu-vos-en al 900 535 811 i consulteu totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Stay Homes, els Catarres, Buhos, Ginestar, Xiula i fins a 35 artistes espectaculars. Un festival més? No. Això és una altra cosa. Això és Petits Camaleons, la gran festa familiar de l'any.
Escolta els teus grups preferits. Pregunta el que vulguis a les nostres rodes de premsa o din en família dins del bosc.
Del 25 de setembre al 2 d'octubre, Festival Petits Camaleons. El dret de les nenes i els nens a la bona música.
Entrades a Petits Camaleons.
Sentir-te en forma. Quin és el teu motiu per entrenar? Tant si busques un entrenament en grup o individual, a Basic Fit podràs fer-ho amb qui vulguis i com vulguis. Apunta't ara i entrena per només 19,99 €. Fes del fitness un bàsic a la teva vida. Basic Fit. Go for it.
RAC 1. Tots som 1.
Són les 5 de la tarda, 5 minuts. Aquesta hora estava programada aquesta reunió extraordinària de govern que abordarà aquesta crisi, aquesta enèsima crisi, ja, que certament es fa pesada entre uns i altres, Esquerra i Junts. A veure, Joan Torres, què?
Sí, ha de començar aquesta hora. Els consellers de Junts per Catalunya han arribat plegats a la trobada que ha convocat Pere Aragonès, recordem, per exigir-los respecte institucional, tot plegat després que hi ha el partit, amenacés el president de reclamar-li que se sotmetés a una qüestió de confiança. Palau de la Generalitat en directe, Marc Martínez Amat.
El vicepresident i els consellers de Junts per Catalunya han dinat junts amb la cúpula del partit, amb Laura Borràs, amb Jordi Turull, amb Josep Rius i amb Albert Batet per consensuar la posició en aquesta reunió i acaben d'entrar en bloc al Palau per escenificar aquesta cohesió del president. Pel que expliquen fonts del partit, els consellers defensaran el que ahir es va exposar en aquest debat de política general, aquesta amenaça de demanar al president que se sotmeti a una qüestió de confiança en cas que el president no es mogui davant les peticions que fa el partit. Aragonès els ha convocat després d'haver-se reunit amb el seu nucli de confiança aquest matí, han estudiat tots els escenaris, menys el de presentar-se aquesta qüestió de confiança, que descarten des de l'entorn del president. Una de les opcions, però, que estudien és la d'expulsar els consellers de Junts del govern. Des de l'entorn del president també diuen que exigiran respecte institucional i que estiguin abocats al 100% a atendre els problemes socials i econòmics de la ciutadania i a resoldre el conflicte polític amb l'Estat. No sabem si hi haurà compareixences quan acabi la trobada, que ha de començar aquesta hora.
La Unió Europea acaba d'anunciar un nou paquet de sancions contra Rússia. Proposa topar el preu del petroli que s'importa del país i prohibir l'exportació de materials tecnològics des d'Europa, sobretot aquells que Moscou utilitza per engreixar la maquinària militar russa. És la resposta de Brussel·les als dos referèndums convocats per Vladimir Putin al Donbass. Més detalls, corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
La Unió Europea fa un pas més i acaba d'anunciar el 8è paquet de sancions des que va començar la guerra. Brussel·les torna a tocar la matèria energètica i proposa establir la base legal per ficar un topall a les importacions de petroli rus. En matèria comercial proposa prohibir l'exportació de material tecnològic i electrònic i també prohibir que cap ciutadà europeu pugui ocupar càrrecs directius en empreses russes. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha explicat que són mesures que responen a l'amenaça nuclear de Putin i als dos referèndums organitzats al Donbass.
La setmana passada, Rússia va escalar i portar a un nou nivell la invasió d'Ucraïna, la mobilització i l'amenaça d'utilitzar armes nuclears per part...
Bé, sembla que hem tingut un problema amb aquesta crònica. Més coses, i és que hi ha més de 30 minuts de retards a diverses línies de Rodalies ara mateix. Concretament, aquests endarreriments són els trens de l'R2 Sud, l'R13, 14, 15, 16 i 17. Segons Renfe, l'origen d'aquests problemes deriva d'una incidència en un tren regional a Cubelles. Pel que fa a les carreteres, un motorista ha mort en un accident a l'AP7 a la Roca del Vallès en sentit sud. L'avís s'ha rebut a 3:15. Ara se n'investiguen les causes. Amb aquests ja són 123 les persones que moren accidents aquest any a les carreteres del país. I encara relacionat amb la mobilitat, els conductors d'autobús de Barcelona han decidit mantenir l'aturada de 2 hores per torn que porten fent de forma indefinida des de la setmana passada. Aquesta tarda hi ha hagut una altra reunió de mediació amb TMB, però acabat fa poca estona sense acord. La protesta afecta la circulació de busos entre les 2 i les 4 de la matinada, entre les 10 i les 12 del matí i entre les 9 i les 11 de la nit. Només funcionen el 20% d'autocars en comparació amb un dia normal. I ara els esports amb Marc Andrés.
El blaugrana Héctor Bellerín s'estarà entre 3 i 4 setmanes de baixa per una lesió al soli de la cama esquerra. Si es compleixen els terminis, es perdrà entre 6 i 8 partits de Lliga, entre els quals hi destaquen entre Lliga i Champions, i destaquen el doble enfrontament contra l'Inter de Milà i el clàssic davant el Real Madrid. També aquest matí el Barça ha comunicat que l'operació a la qual s'ha sotmès Ronald Araujo de la seva lesió a la cuixa dreta ha anat bé, tal com estava previst, malgrat que no n'ha dit res sobre el temps de baixa exacte. Segons ha pogut saber RAC1, l'Espanyol és a prop de tancar un acord de col·laboració amb la Unió Esportiva Cornellà, pel qual els blanquiblaus tindran preferència sobre els jugadors del futbol base a canvi d'una petita quantitat econòmica. Pel que fa al Real Madrid, Karim Benzema ha confirmat en declaracions als canals del club que reapareixerà aquest diumenge contra l'Osasuna després que avui hagi completat l'entrenament amb la resta del grup sense problemes, i tot plegat el dia que comença una nova temporada de la Lliga CB amb la disputa del primer partit al Girona de Marc Gasol, debuta rebent el Real Madrid a Fontejau a les 9 del vespre.
I pel que fa al temps, en les properes hores aniran a més els ruixats i les tempestes al nord de les comarques de Girona, tret de la Cerdanya, on no se n'esperen. Al final del dia aniran a la baixa. Demà al matí en reapareixeran a l'Empordà i a la tarda plourà en molts sectors del Pirineu i Prepirineu, del nord de les comarques de Barcelona i a les comarques de Girona, fins i tot amb intensitat forta. Les temperatures recularan fins i tot de manera clara a la meitat nord, on l'ambient serà de tardor avançada.
Sí, sí, ja ho notem, perquè cada dia hem d'anar posant una capa més al sortir de casa. Joan Torres, gràcies, bona tarda.
Fins ara.
Marc Andrés, bona tarda.
Bona tarda.
El ritme que anem, al final, potser haurà de jugar un Tití, que, per cert, ha tornat de la seva estada. Sí, el van cedir al Lecce ha donat tan bon resultat que ja l'han tornat. Vull dir que amb un... no ha passat ni un mes i ja te l'han tornat com un paquet de regal. Parlarem tot seguit del gas, poca prova, perquè hem de parlar d'un sabotatge que pot generar encara més tensió energètica a Europa. Entrem en matèria en un minut.
Amb l'aplicació de RAC1, tot és més...
accessible.
Més fàcil.
Més còmode.
Més pràctica.
Per tenir-ho tot a cop de clic.
Descarregar i compartir podcasts exclusius, ràdio en directe i a la carta, esports en streaming, doble player, RAC1 i RAC+1.
Molt millor.
Molt més pràctica.
I més fiable.
Tot l'univers de la ràdio quan vulgueu, on vulgueu. Descarregueu-vos ara l'aplicació per tenir-ho tot de RAC1 a mà, perquè amb l'APP de RAC1 tot és més. Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Rússia demanarà una reunió del Consell de Seguretat de les Nacions Unides per parlar de les fuites dels gasoductes Nord Stream 1 i 2. El portaveu del Kremlin acaba de dir que és estúpid i absurd assenyalar Moscou. Diu que el gas que s'està perdent costa molts diners i que cal determinar les causes de les fuites i si va haver una explosió o no. La resposta del Kremlin arriba després que Brussel·les hagi avisat que respondrà amb fermesa el que qualifica de sabotatges. Josep Borrell ha demanat una investigació a fons, però té clar que les tres fuites no són cap coincidència. Per analitzar aquestes diverses hipòtesis que hi ha al voltant d'aquestes fuites, saludem l'enginyer tècnic en electricitat, investigador i activista de l'Observatori del Deute en la Globalització, l'Alfons Pérez. Alfons, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I per situar els oients, Mònica Folquet, explica'ns exactament la pel·lícula dels fets. On ens hem de remuntar?
Sí, el que ha passat és que hi ha hagut aquestes tres fuites que comentaves, Toni, gairebé simultànies, als gasoductes Nord Stream 1 i 2. La nit de dissabte a diumenge es van observar dues fuites al Nord Stream 1 i la nit de diumenge a dilluns se'n va detectar una al 2. El que no sabem són les causes que han provocat aquestes fuites, tot i que són majoria les veus que apunten a un sabotatge. El Nord Stream 1 va entrar en funcionament el 2011 amb una capacitat de 55.000 milions de metres cúbics de gas a l'any i va interrompre els subministraments fa unes setmanes després que Rússia legués una fuita d'oli en la única estació compressora russa que encara quedava operativa. El Nord Stream 2 mai ha entrat en funcionament perquè Alemanya va aturar el procés d'autorització quan Moscou va reconèixer les autoproclamades repúbliques populars del Donbass. Tot i no funcionar, però aquesta infraestructura es va omplir de gas i, per tant, s'està perdent gas.
Doncs de gas i d'aquestes dues connexions vitals per a Europa, el Nord Stream 1 i 2, en parlem, com dèiem, amb un expert en la matèria. Sabem on es van registrar aquestes fugues, concretament?
Les fugues són al voltant, o sigui, properes a la costa de Suècia i de Polònia, sí? Una mica cap al final del Nord Stream 1 i del Nord Stream 2.
I es pot especular amb la causa d'aquestes fugues? És a dir, tant el govern noruec com, per exemple, Josep Borrell apunten que no són coincidència, que no són fruit de l'atzar, que ha estat un sabotatge?
Es pot dir que és un dany sense precedents, no? Tres fuites en grans gasoductes, aquests de 55.000 metres cúbics de gas, les artèries més grans de gas que porten a Europa, és molt complicat, no? És un acúmul de casualitats, no? I llavors sembla que, clar, és pensar que han estat realment deliberades, no? Llavors aquí és quan parlem de sabotatge, però parlem de qui, no? Qui ha estat qui ha sabotejat aquests gasoductes.
Ara en parlem de qui té més números per haver sabotejat aquests gasoductes. El que està passant ara és que s'està alliberant, com fa un moment ens explicava Mònica Folquet, gas natural al mar. Se sap quines quantitats estan sortint?
Realment no, però la veritat és que no hi circula gas per aquests gasoductes. El que passa és que aquests gasoductes estan posats a una certa pressió, no? Perquè precisament el mar no se'ls carregui. Llavors gasoductes a 105 bars que us contenen molt de gas. Aquest gas que és metà s'està alliberant i té uns impactes ambientals però també climàtics. Cal recordar que el metà és un gas amb efecte hivernacle molt fort, no? Els primers 20 anys té una repercussió climàtica molt forta i, per tant, el gas que s'alliberi té també repercussió en el canvi climàtic.
I en l'ecosistema quina afectació tindria aquest alliberament d'aquest gas, d'aquest metà?
Segurament els equilibris del mar i oceànics es veuran alterats per aquesta injecció massiva de gas metà.
I aquest gas no es dilueix amb l'aigua, no queda diluït?
Sí, queda diluït, però igualment la concentració, sobretot al voltant de les zones d'afectació, serà molt alta i, per tant, la biota marina sortirà afectada.
Sempre s'ha dit que l'aposta pel gas sempre era la més segura i neta. Clar, ara en genera la hipòtesi de primer, ara hem d'esperar que s'alliberi tot el gas de la canalització, no? Perquè, clar, si està tallat el gas, és el gas que hi ha a la canalització el que ha d'acabar de sortir.
Segurament potser hi ha alguna espita, alguna clau per tallar el tram per poder-hi actuar, però és una operació molt complicada, a 200 metres de profunditat. Evidentment hi ha plans d'actuació per fer aquest tipus de coses, però té una complexitat tècnica bastant alta.
Aquesta canonada que sortia, diguéssim, de Rússia, no?, que anava per sota l'aigua...
Sí, al mar Bàltic i arriba a Greifswald, que és una zona del que la que dèiem l'antiga Alemanya de l'Est.
I parlem de les dues, de la que va funcionar, el Nord Stream 1, i de la segona, que estava per entrar en funcionament i no va acabar de funcionar, no?
Això mateix, per això del tema de les casualitats, massa casualitats per dues artèries gasistes.
I ara anirem amb Mònica Folquet, amb el paper de senyora Fletcher, que anirem a veure exactament... Bueno, qui pot tenir més interès a sabotejar aquests conductes de gas?
Tot i que abans, si em permets, sí. Toni, ara ell parlava de les dificultats de reparar això, i la pregunta és si triguen gaire a reparar-ho, l'aigua del mar farà malbé aquesta canonada? És a dir, pot quedar inutilitzada?
L'aigua del mar ja està segurament actuant sobre la canonada per aquesta afectació. Però bueno, hi ha d'haver plans per poder, no?, solucionar. El que passa que és un fet que no té massa precedents en gasoductes marins, perquè sí que és veritat que en els de superfície hi ha hagut sabotatges, sobretot a Algèria hi ha hagut diverses situacions així, també a Qatar, però de submarins en la història recent jo no en conec.
Mm-hmm. El Kremlin, ara dèiem que ha demanat una reunió, una sessió del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, ha qualificat d'absurdes les acusacions que apunten a Rússia com qui estaria al darrere d'aquest sabotatge, i de fet Rússia el que demana és participar en aquesta investigació. Per tu tindria algun sentit que Rússia es carregués el Nord Stream 1, que és el que funcionava, tot i que ara estava aturat perquè així ho havia decidit el Kremlin, té cap sentit que Rússia faci malbé l'única via de pressió que té sobre Alemanya en el context de que estem ara de la guerra?
Sí, jo ho resumiria com en una frase, no? Per què fer forats si tens la clau de pas? Vull dir que Rússia ha utilitzat la clau de pas quan ha volgut, el 2006 amb Ucraïna, el 2009 amb Ucraïna, ara l'està utilitzant contra la Unió Europea. I, per tant, això és com tancar-se la possibilitat d'on reobrir en el futur. I aquests gasoductes, recordem-ho, són de capital europeu i de capital rus. És a dir, que Rússia també ha pagat aquests gasoductes. I el que circula sempre és gas, però també són euros o rublos o diners. i tancar-se en aquesta possibilitat futura a mi em sembla com bastant complicat. És veritat que no estic en el cap de Putin, no sé què pot haver, què pot pensar, però és veritat que si té la clau de pas, o sigui, té la força de tancar el gas, perquè fer forat sobre un gasoducte, no? I això, no?
Aquesta és una, disculpa, una molt bona reflexió, no? Clar. Quina necessitat tens de, en fi, de sabotejar d'aquesta manera amb aquests forats la canalització d'aquests conductes quan tu tens la clau de pas?
Es diria que ell, a partir d'aquí, la Federació Russa podria excusar que no passés gas per allà, no? Vull dir que no té la possibilitat perquè està sabotejat, però el diferencial de guany de la reputació de Putin per fer això en la situació que ja està és molt petita. Per tant, el que porta a pensar és que realment s'ha d'investigar què ha passat aquí, no?
Avui, si us sembla, escoltem un tall de veu del president dels Estats Units, Joe Biden, que és del 7 de febrer passat.
Aquest que s'ha fet viral.
Que s'ha fet viral avui arreu.
If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again, then there will be no longer a Nord Stream 2.
Biden diu, si Rússia envaeix Ucraïna, acabarem amb el Nord Stream 2.
Exactly, since the project and control of the project is within Germany's control.
We will,
i la periodista li pregunta, però com s'ho farà si el projecte està controlat per Alemanya? I Biden li respon, li prometo que serem capaços de fer-ho. Quan escoltem aquestes declaracions, què li ve al cap al senyor Fons Pérez?
Bueno, som premonitòries i crec que el que situa és que, diguéssim, que dintre la guerra hi ha moltes dimensions, no? I una dimensió és la guerra energètica. I és veritat que en l'aspecte comercial els Estats Units és el que ha estat més beneficiat fins ara, no? de la guerra entre Ucraïna i Rússia. I que el fet que aquests dos gasoductes no estiguin en servei, també torno a dir, des de la dimensió comercial, a qui més beneficia és als Estats Units.
Per fer un sabotatge d'aquestes característiques, tenint en compte la profunditat, etc., es deu requerir eines avançades. Si, això podria estar en mans de qualsevol grup, doncs no sé, un grup terrorista, és a dir, o qui hem de mirar més amunt.
Això formaria part de la investigació. És veritat que uns gasoductes que estan a 200 metres de profunditat, dels quals hi ha un seguiment molt clar de les pressions... un segura que ja ha una certa capacitat tecnològica i de precisió per fer aquest tipus de sabotatge, i per tant no és un grup d'activistes que s'ajunten, no? I en un dia decideixen fer això. Si això és un exèrcit nacional o si és un grup terrorista o un grup de sabotatge molt ben organitzat, això és el que formarà part de la investigació.
Avui l'Autoritat de Seguretat del Petroli de Noruega ha instat a les companyies petrolieres a estar atentes als drons no identificats que sobrevolin a prop de plataformes de gas i de petroli per evitar possibles atacs. És exagerat, això?
Bueno, forma una mica part de la retòrica de la guerra. Llavors, cada episodi obre noves retòriques. Ara, per exemple, hi haurà com una mirada molt forta cap a les infraestructures de gas, de petroli i tot el que serveix a la seguretat energètica de la Unió Europea. Però val a dir, també, que la seguretat energètica de la Unió Europea no es veu tan afectada per aquest sabotatge, perquè ja s'estava preparant això del Winter is Coming, s'estava preparant tota la política i totes les mesures de restricció i de racionament, precisament perquè aquest hivern no havien de tenir el gas que circula, sobretot a Alemanya, que circula per aquests dos gasoductes. Per tant, per mi l'escenari ara mateix no és tan diferent. Sí, és un escenari, evidentment, d'escalada en la retòrica de conflicte, però no en termes de seguretat energètica.
És el que li anava a preguntar, no? Quin paper tenien ara aquests dos gasoductes, tant el Nord Stream 1 com el 2, perquè un no funcionava i l'altre, Rússia havia tallat l'aixeta. Per tant, no tenien un paper, i amb el que diu vostè, no? Aquesta previsió de que el que venia, doncs ja s'havia buscat altres alternatives, fins i tot el canceller alemany va estar a Aràbia Saudí, va anar a negociar gas pel seu país, és a dir, que no acabem d'entendre, no s'acaba d'entendre el perquè d'aquest sabotatge, no? No sé quin pot sortir més beneficiat, perquè al final qui ho ha fet ha buscat un sabotatge. També hi ha una tesi que avui circula, i és que sabotejant aquest gasoducte, és a dir, els països afectats serien més beligerants amb Rússia, i aleshores Putin encara tindria més arguments per dir que té en contra seva a l'OTAN i als països de l'OTAN, cosa que crec que a dia d'avui, si fa no fa, estem igual. Vull dir, no li cal aquest sabotatge, no?
Una mica el que comentava abans, que els diferencials de guany per fer això no són massa, no?
Però als Estats Units, creieu que, o sigui, pot buscar com, bueno, aquestes declaracions de Biden, no? Aquest avantatge pel que fa, perquè això que comentava vostè, ho comentàvem aquest matí, de moment Estats Units és qui està fent aquí allò que se'n diu la primera pela, no? Amb tota aquesta guerra entre Rússia i Ucraïna.
Sí, efectivament, va firmar un memoràndum d'entesa i està exportant molt de gas cap a Europa, però també val a dir que aquesta proposta ja hi era. El que passa és que s'ha accelerat per al fet de la guerra. Però ja hi havia unes relacions gasístiques molt fluides entre Europa i Estats Units. El que passa és que, clar, evidentment, amb l'excusa ara mateix, no?, de la guerra, doncs s'ha accelerat tot aquest procés amb nous contractes de 50 BCMs l'any, bueno, unes quantitats molt grans de gas que, per cert, gas que s'extrau als Estats Units a través de la tècnica del fracking, que va ser com prohibida a Catalunya per als seus impactes ambientals i socials.
I aquest gas és el que es porta en vaixells, encara no parlem de gasoductes, tot i que tal com estan les coses, vés a saber si al final no.
Es liquefacta, o sigui, se'l fa líquid, se'l baixa de 600 vegades de volum, se'l posa en vaixells mataners que tenen una capacitat molt gran, i aquests venen cap a les costes europees. Llavors l'estat espanyol té una gran capacitat de regasificació, d'importació de gas, perquè té 6 regasificadores. Llavors aquest gas després...
Espanya?
Sí, i Barcelona especialment. Barcelona és un gran hub gasístic.
Barcelona o Tarragona?
No, Barcelona. Tarragona per al petroli, Barcelona per al gas.
Això és interessant. Per tant, Barcelona té un paper fonamental,
sí.
Seria un lloc estratègic.
Sí, té, perquè té una capacitat molt gran de rebre aquests vaixells de gas. I si em deixeu dir una cosa,
sí, home,
aquestes infraestructures, ara es diu, no, que l'estat espanyol té també com una posició molt diferent, perquè té molta capacitat d'importar gas de molts llocs, però aquestes infraestructures es van construir en el moment d'una bombolla d'infraestructures de gas, que l'any 2000, 2002, 2006, 2008, que aquestes factures, o sigui, aquestes infraestructures han estat pagades a través de les nostres factures del gas en moments on s'utilitzaven molt poc. És a dir, han estat ocioses durant molts anys i nosaltres les hem pagat a través de les nostres factures del gas. Allò que diuen el sistema gasista. Sí, el sistema gasista el suporta nosaltres. Sí. Els sabotatges són els gasoductes, però també les nostres factures. I ara, totes aquestes infraestructures que han estat ocioses durant més d'una dècada, ara sí es posen en funcionament. Però cal fer una mica de mirada enrere. És igual que el tema de la guerra amb Ucraïna, no? Que és un fotograma, però el fotograma porta a una pel·lícula molt, molt més llarga, que és des de l'any 2014, tota la política de seguretat energètica de la Unió Europea. Vull dir que una altra vegada, no? Ara estem mirant aquest focus mediàtic, però que el tema del gas ha estat central a Europa durant molts anys i a l'estat espanyol també.
I aquesta gran infraestructura que tenim a Barcelona per tractar, o com li ha dit vostè,
regasificar
es va fer d'aquestes dimensions pensant en el gas que venia d'Algèria, o quin era l'objectiu de fer aquesta gran instal·lació que, com vostè deia, ha estat ociosa durant molts anys? O sigui, per què es va fer aquesta gran macroinfraestructura? Amb quin objectiu futur?
Bueno, era el moment d'Espanya va bien o Espanya va molt bien. Llavors,
era aquell moment de... Sí, anem a posar musculatura.
Les previsions i totes les... Hi ha uns informes molt bons de la Comissió Nacional de l'Energia on tots els gràfics pujaven, no? O sigui, que el consum d'energia havia de pujar, el consum de gas havia de pujar, i per tant havíem d'augmentar la nostra capacitat d'importar, per això de la seguretat energètica també de l'estat espanyol. D'Algèria teníem, ara ja no, però teníem dos gasoductes de connexió, i bàsicament aquí el gas entra de Nigèria, de Qatar, de Trinidad i Tobago, d'altres països.
Però per on entra? Per quins gasoductes? Perquè hi ha un que
per vaixell entra d'aquests països, de Qatar...
Tots aquests per vaixell. Per tant, aquests vaixells que veiem aquí parats, que estan esperant
es poden seguir tots.
Són els que ens porten gas. La gran majoria.
No, i dels gasoductes, però els gasoductes venen des d'Algèria, un entra per Tarifa i l'altre entra per Almeria. Sí? Passa que el que ara entra des de les zones d'extracció...
Perdoni, i d'Almeria i Tarifa també hi ha aquesta...
No, aquests són gasoductes. Des de la zona del Sahara, sí? De Hassi Ramel, d'una zona del centre del Sahara que nosaltres vam visitar el 2015, surten els gasoductes, un va directe cap a Almeria, l'altre passa per al Marroc, que és el que ha separat, per això de que ara les relacions sí, són difícils, sí. Entra per Tarifa. I aquests dos es connecten a la xarxa nacional. Per tant, el gas d'Algèria...
No es tracta, el gas d'Algèria, amb el que no, vostè, ve directe.
Això mateix. Entren alguns vaixells d'Algèria.
Però no cal tractar-lo.
No, cal tractar-lo, però principalment és per gasoducte que entra des d'Algèria. Sí. És, o sigui, o entra per gasoducte o entra per
vaixell. Aquest que entra per gasoducte s'ha de tractar d'alguna manera, d'anar amb alguna planta o no?
S'ha de filtrar, ja, s'ha de pressionar...
No, però... no és la planta que tenim... No. Per tant, tots aquests dipòsits que veiem quan anem amb l'avió, que anem a l'aeroport del Prat, tots aquests dipòsits, és això.
Sí, sí, sí. Quan s'hi veu Enagas, no? Sí, sí, Enagas sí, sí. És l'empresa que...
Pots veure Titan Lux i Enagas.
Això mateix.
Les coses que veus a la terra.
Jo volia preguntar-li, avui hem vist que Macron ha fet com un gir en la seva posició en relació al MidCat, és a dir, va dir que ni parlar-ne, que era un tema que estava tancat, diguéssim, i avui no, diu que ells mantenen les converses i que estan disposats tècnicament a avaluar si això pot tirar endavant o no. És també fruit de tot aquest context, què ha passat aquí, no?
Va graduant la seva opinió sobre el MIT, que el MIT que també és una infraestructura des de l'any 2012, s'ha ressuscitat dues vegades, s'ha aturat dues vegades, i en Macron ha de protegir la seva indústria, sobretot la nuclear, no? Areva, l'empresa nacional, però també internacional de serveis nuclears, i va ponderant, que jo crec que va ponderant la seva opinió segons el que surt com a notícia i també per mesurar les seves capacitats de negociació, no? Perquè evidentment el MidCat té uns costos que els pot assumir la part pública de la Unió Europea o els poden assumir els estats o els poden assumir empreses, no? I jo crec que estan en les negociacions constants, o sigui, ponderant en la negociació de si realment aquest gasoducte s'ha de fer o no s'ha de fer, que per nosaltres no s'ha de fer, val a dir, eh?
Marta.
Abans parlàvem de les
posicions... Bueno, un moment, per què no s'ha de fer? Sí.
Perquè és inútil...
Ho dic perquè aquí, per exemple, Pedro Sánchez té molt d'interès, Alemanya també té interès, i es parla de que això seria, aquest gasoducte, el MidCat, seria pensant amb el hidrogen verd.
Sí, hidrogen verd que només podrà circular al voltant d'un 10% perquè es porta molt, molt malament amb l'acer. O sigui, hi ha el sabotatge, però l'hidrogen també és un sabotejador de l'acer, perquè això el corroeix molt, molt ràpidament. Per tant, el que es parla és d'un blending, de fer un mix entre portar gas natural i portar una mica d'hidrogen que pugui circular per aquest gasoducte. Però una altra vegada, una concentració molt una infraestructura molt gran, amb uns impactes al territori, una concentració molt gran també d'inversions, molts calés que costen i moltes vegades de diner públic, i que estem en un moment d'emergència climàtica i que les infraestructures fòssils s'han de reduir a la mínima expressió. El que hem de parlar és començar a parlar dels usos de l'energia i tot, sobre els usos de l'energia podrem determinar quanta energia necessitem i per fer què. Però si comencem a construir aquest tipus de gasoductes, aquest és un, n'hi ha d'altres propostes, també de connexió amb Itàlia i d'altres que ja s'han fet. Tornarem una mica al mateix, a no situar-nos en aquesta situació d'emergència climàtica que requereix un altre tipus de projectes.
Abans parlàvem de les hipòtesis sobre què hauria pogut passar amb aquestes fuites, i hi ha un fet que crida l'atenció, que és que tot això va passar el mateix dia que s'estrenava el gasoducte entre Noruega i Polònia, que es diu Baltic Pipe. Això podria tenir alguna cosa a veure? Que el mateix dia que s'estrena aquest gasoducte hi hagi aquestes fuites en els Nord Stream 1 i 2?
Home, seria molt, molt pensar que tenen una relació directa, no sé, no et sabria dir. És veritat que tothom utilitza la seva oportunitat, però bueno, aquest és el dia abans, sí, que els projectes de gasoductes estan sorgint, o sigui, hi ha molta proposta, molts de nous projectes, i sobre la relació directa entre una cosa i una altra jo no m'atreveixo a dir si té una relació causal.
Sí. Si li demanessin que ens fes una previsió de que aquest hivern, perquè l'han pintat negríssim, a dia d'avui, perquè Alemanya diu que té prou reserves, no sé com les té Espanya, és a dir, quin panorama tenim de reserves i on està aquest gas que reserva, on es guarda?
Mira, els magatzems de gas ara mateix estan en un nivell bastant alt, no? Hi havia una previsió del 80%, llavors... poden subministrar gas en cas de que, bueno, que arribi l'hivern, però compten si hi ha un pic molt fort de demanda de gas en algun moment, és a dir, si ve una gota freda. Si ve una gota freda, el subministrament amb els magatzems no hi ha prou. Llavors has d'anar als mercats internacionals, comprar més gas de Qatar, de Trinidad i Tobago, de Nigèria, i els preus són molt alts. Aquesta és una realitat que podem enfrontar. I que la mateixa realitat és que no només depèn de la meteorologia a Europa, depèn de la meteorologia a tot el món, perquè si Japó fa molt de fred, també demandarà dels mercats internacionals gas. I, per tant, nosaltres no tenim la mateixa capacitat de demandar-los, sabeu? Estem parlant de uns combustibles que són limitats també en la seva extracció, és a dir, que no és infinit, això. Aquesta és una cosa. I nosaltres plantegem com tres escenaris. L'escenari de preus alts està garantit. O sigui, l'escenari de preus alts de l'energia, malauradament, està garantit. Després, potser, hi ha polítiques públiques que podran aturar més o menys. Però anirem de preus alts a preus molt alts. Això segur.
Això ara, l'hivern.
Aquest hivern. Això està més que garantit. El segon és el racionament, no? Que ja s'estan plantejant mesures de racionament, que és a dir, que al final haurem de determinar qui pot consumir o no i en quin moment.
Tot i que a dia d'avui ningú vol parlar de racionament. O sigui, és com un tema tabú, no? És a dir, temperatures de... O sigui, t'ho estan dient però no t'ho diuen, no? La temperatura a l'aire condicionat a tants graus, la temperatura de la calefacció, és a dir, dona aquesta sensació que, per exemple, les botigues amb de grans superfícies amb les portes tancades, és com una manera encoberta de dir-te que comença el racionament. Podria haver-hi racionament?
Podria haver-hi racionament. De fet, s'ha activat un mecanisme en el sistema elèctric que es diu la interrompibilitat, que vol dir que a les empreses els hi poden dir, a les electrointensives, les que consumeixen molta energia, els hi poden dir en 15 minuts que tallin la seva producció i seran indemnitzades. Això va sortir fa una setmana. És un mecanisme que ha existit durant molt de temps, però no ha funcionat massa. És a dir, que bàsicament ha sigut com una mena de subvenció encoberta a les empreses electrointensives, però que ara s'ha tornat a activar. Per què? Perquè preveuen que pot passar. I és evident que intentaran al màxim, o s'intentarà al màxim, no deixar, diguéssim, la població desproveïda. Però també és veritat el que deies, no?, que es llencen molts missatges perquè ja t'apanyis. Ara, el millor racionament serà el preu, i malauradament afectarà més a la gent que, no?, que ja pateix pobresa energètica, clar, la patirà de manera més punyent aquest hivern.
Aleshores, em deia...
Preus alts, racionament,
possible racionament...
I la tercera, que és la més fotuda, és el tall de subministrament. Que per alguna... Això que us dèiem, per una gota freda, algú molt, molt fort, hi hagués un tall de subministrament. No sé si recordeu que es parlava del possible tall de l'electricitat, ara farà, no sé,
sí,
uns quants mesos, deia, no,
home, hi havia, plans de subsistència a casa, sí, de la gran apagada, que hi havia
Àustria,
fins i tot... Exacte, això què? Això, que es, després
aquest
va dir
és
que...
un escenari que ara mateix està lluny, i sobretot està lluny a l'estat espanyol. Però no és un escenari descartable, perquè els sistemes elèctrics, sobretot el sistema elèctric, és un sistema sensible, que té una complexitat molt alta, i quan per exemple el gas que serveix o les centrals de cicle combinat que serveixen una mica d'estabilitzadores no tinguin aquest combustible, doncs poden passar coses. I crec que s'han d'anar enfrontant aquestes tres realitats. Per exemple, en Javier Blas, que és un analista de Bloomberg, diu... Aquest hivern el passarem, però compte, perquè l'altre hivern, i perdoneu per donar males notícies, però si ara, per exemple, els magatzems de gas es buiden, triguen molt en tornar-se a omplir en tot l'estiu, i enfrontar el proper hivern també serà un repte. Llavors, que el tema energètic serà important, vital i central a la Unió Europea i als seus estats membres durant un parell, tres d'anys, i si no, molt més, això està pràcticament garantit.
Per tant, i tornant a l'inici de la conversa, n'estic pensant. Per què s'ha sabotejat aquests dos gasoductes? Bueno, tornem a l'origen, quin surt beneficiat amb tot això? Aquesta és la pregunta, no?
No ho sabem. Torno a dir perquè, clar, o sigui, comercialment, jo el que puc afirmar és que comercialment els Estats Units surt beneficiada. Segurament geopolíticament també, en el seu posicionament. Sempre s'ha oposat. Es va oposar al Nord Stream 1 i es va oposar al Nord Stream 2 i de manera molt clara. Per què? Perquè representava una unió soldada, que els gasoductes no és una infraestructura, només és una unió soldada de relacions entre territoris. I soldava les relacions entre Rússia i Alemanya, d'interès mutu. Un venia gas i l'altre comprava gas barat rus per la seva potència exportadora. O sigui que era de benefici mutu. I, evidentment, els Estats Units s'hi oposaven directament. Per tant, el fet de que no es pugui passar gas per al Nord Stream li dona un benefici comercial clar, no?, comparatiu, i després un benefici també geopolític. Ara bé, això no vol dir que
ho hagin fet.
Que no hagin fet.
Molt interessant aquesta conversa amb l'Alfons Pérez. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Bueno, és qüestió d'anar estalviant energia, no sé com. Ens haurà de comprar uns jerseis, diguéssim, d'aquests...
Comprar espelmes.
Sí. No, espelmes també estan fetes amb petroli, no? Bueno. Per tant, no seria... Millor que espelmes, no. Qüestió d'anar amb jerseis per casa. Alfons Pérez, moltíssimes gràcies.
Bueno, sí,
enginyer tècnic en electricitat, investigador i activista a l'Observatori del Deute en la Globalització. Farem una pausa de 4 minuts i saludarem a Guillem Estadella, que el tenim al carrer, copsant l'opinió ara mateix de si la gent està més preocupada per el casament de Tamara Carré, és la qüestió de distreure la gent. Tamara Falcó el trencament del govern de Catalunya. No sé ara mateix què preocupa més a la ciutadania, o potser que no tinguem gas aquest hivern. Potser jo crec que és la tercera la que preocupa més. Però bé, ara sortirem al carrer i en sortirem de dubtes. Ara tornem.
Versió RAC 1.
Hola, te'n recordes? Ara farà un any que em vas agafar el telèfon. Ho donava tot per perdut. Volia deixar de patir i vas ser l'única persona que em va saber ajudar. Gràcies, perquè la teva ajuda va evitar que acabés amb la meva vida. I tot i que no sé el teu nom, mai oblidaré el teu número.
Si tens pensaments suïcides o coneixes algú en situació de risc, truca al telèfon d'atenció sanitària 061 Salut Respon. El suïcidi s'evita parlant-ne. Triu la vida.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
Quan et deixes anar perquè desapareixen les teves preocupacions. Quan pots fer el que vulguis, perquè de la resta ja se n'ocupen els altres. Quan aquesta sensació pot arribar a durar molts anys. Quan tens un Toyota, relax. Toyota Relax, amb 10 anys de garantia.
Saps que la millor assegurança de cotxe t'ofereix un 50-50? Doncs sí, perquè ara tens l'assegurança de cotxe del RAC, la que de veritat et soluciona els problemes amb un 50% de descompte. I a més, tens 50 euros en contractar una altra assegurança del RAC. La teva assegurança de cotxe té un 50-50?
RAC. I som per ajudar.
Viu les finestres d'una manera nova. Visita l'estudi de Finstral i descobreix les tres qualitats de la finestra perfecta. Bellesa, benestar i sostenibilitat. Per viure les finestres d'una manera nova.
T'esperem personalment en un dels nostres Finstral Studio, que hi ha tot a Catalunya. Consulta'ns a finstral.com/studio.
A les Terres de l'Ebre, festes tradicionals de la Sega de l'Arròs.
Tradició, cultura i natura.
Si voleu viure-les, no us perdeu les festes tradicionals de l'Arròs. El 2 d'octubre a Amposta. A més, gaudeix de les seves jornades gastronòmiques. Del 23 de setembre al 23 d'octubre.
Més info a terresdelebre.travel/festesarròs. Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera. Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
Si tens més de 18 anys i una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, l'ONCE compta amb tu. Suma't al nostre equip de venedors i entra a formar part de la xarxa de treball de l'ONCE. T'oferim l'oportunitat d'exercir una professió amb la qual et relacionaràs amb molta gent i que et donarà accés a nombrosos beneficis de caràcter social. Anima't i apropa't al teu centre més proper o truca al telèfon 93 238 1020. Si estàs disposat, en el grup social ONCE t'esperem.
Has d'activar palanques per arribar a final de mes? Tranquil. Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros i et regalem revisions i manteniment il·limitats durant un any. Verti, estalvia temps i diners.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta...
Senyores i senyors, benvinguts a l'escorxador de RAC més 1. Des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona, amb tots vosaltres, Guillem Estadella.
Una batalla dialèctica sense miraments entre la gent de RAC 1.
Tenen 3 minuts per dir-se totes les barbaritats que vulguin.
Toni Clapés i Marcelí Virgili. Aleix Parisé i Marta Ramon. Martí Oliveres i Abel Caral. Vicenç Martí i Labane. Albert Bermúdez i Armand Maravalle. Guillem Estadella i Albert Buscarons. I un jurat de luxe per decidir el guanyador.
Et voto a tu, Parisé, per pena.
L'Escorxador. El nou podcast de RAC més 1 des de la sala Cotton Club de Casino Barcelona. A partir del 29 de setembre, disponible a l'app de RAC1, a rac1.cat i al canal de YouTube de RAC1.
RAC1. Tots som...
Més?
1. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
12 minuts, arribarem a les 6 de la tarda i ens podem anar per anar entrant, diguéssim, amb per anar-nos, exacte, per anar-nos fent la idea de que passarem fred, res millor que fer un tomb per la sirena, perquè així, mira, ja vas agafant el fil del que ens trobarem aquest hivern.
Perquè, escolteu, amb la sirena, que són els especialistes en congelats, s'acaben les excuses per a no menjar peix i encara millor, congelat.
Boníssim.
Perquè el tens ja net, trossejat i sense espines. I perquè en ultracongelar-se en origen conserva totes les seves propietats i sabor, evitant el risc d'anisakis, que això millor evitar-ho.
Sí.
A més, fins al 19 d'octubre tens un 30% de descompte en la segona unitat del pack de 4 lloms de salmó noruec premium.
Fixa't.
Amb la sirena, que fàcil que és menjar bé.
Parlant de menjar, anem a saludar el Marc Martínez Amat, que el tenim al Palau de la Generalitat. Suposo que ja ha començat aquesta reunió.
Sí, ja està en marxa des de les 5. Han arribat puntuals els consellers de Junts per Catalunya. Els d'Esquerra, alguns ja eren per aquí dins, altres han arribat després. I, per tant, estan en aquesta reunió en què han de decidir el futur del govern. Per cert, una reunió en què els han tret el mòbil abans d'entrar. Per tant, estan tancats, sense mòbil, per tant, perquè no hi hagi filtracions sobre el contingut d'aquesta trobada, ni hi hagi consultes tampoc entre els consellers, entre ells, o amb gent de fora, amb del partit. El que ens expliquen des del Palau de la Generalitat és que el president els preguntarà a un per un als consellers de Junts per Catalunya si sabien aquesta amenaça de la qüestió de confiança que va sortir ahir al debat de política general i si estan d'acord o no. Per tant, vol que es pronunciï cada un dels membres del govern sobre aquesta qüestió que pot significar la ruptura.
I ho pot demanar, això, el president.
O pot fer-los una pregunta.
També poden mentir els altres, poden fer tot.
Clar. I a més, en certa manera, ho pregunta els que són dins de Junts més partidaris d'estar al govern, que són els consellers. Jo diria que no n'hi ha cap que... I si no, la gran majoria són partidaris de continuar al govern. Per tant, veurem aquí el que responen. També sabem que, bueno, de fet, el que també ens diuen que el president el que els hi dirà és que estava perplex i està molest per la posició d'ahir de Junts per Catalunya en el debat. Els hi traslladarà aquest malestar, que és evident, avui hem vist ja amb la reunió del matí anul·lant l'agenda el que traspuaven, i els demanarà que estiguin defensant el govern i les institucions en un moment complicat. Llavors, què respondrà Junts als consellers? El que sabem és que han entrat, com dèiem, després d'un dinar conjunt amb la cúpula del partit, amb Laura Borràs, amb Jordi Turull, Josep Rius, Albert Batet, un dinar que ja sabem on s'ha fet.
On han dinat?
Han fet tapes. Amb un restaurant que es diu de Tapa Madre.
Molt català.
Que un restaurant, ara ho he mirat, és el carrer Bruc,
català,
a Mallorca.
Un restaurant molt català, dient? De Tapa Madre.
Entre això i lo d'ahir que vau explicar, que hi havia al bar, al restaurant del Parlament de Catalunya, un menjar mexicà, que no sé què vau dir, de un pico de gallo de l'oro...
No, això era el congrés.
Ah, congrés era?
El del pico de gallo era el congrés.
Sí. Aquí el de Tapa Madre, és que em van explicar que anava molt sovint el rei emèrit. El rei emèrit es veu que anava tot sovint, que es veu que
es menja de madre, vamos.
Exacte.
A lligar-se a la madre. Anava allà.
Diu que van fer, que veus que es veu que abans es deia d'una altra manera i ell va dir aquella frase famosa de madre. Exacte. I ells van canviar el nom i li van posar de Tapa Madre.
No, però això és con l'espàrrego.
No, pues amb això igual.
No, això sí.
Bueno, és igual. Ja m'ho explicaré un altre moment.
Espàrrego cojonudo.
Sí, los cojonudos. Sí,
però això és una
digues,
paraula.
No, anava a afegir. També els hi han preguntat... això, una de les coses que va preguntar Aragonès és si ho sabien, perquè el que... Ara anant indagant si ho sabien o no, sembla que els consellers no n'estaven assabentats ahir del que s'anunciaria en el debat. Després del debat, però, sí que hi va haver un sopar, un altre... No sé on van sopar.
No parem d'àpats.
Bueno, que no sou presidines, tu. Els consellers igual, no?
Sí, un sopar amb Jordi Turull, els membres del govern, i per tant allà es devien posar el dia sobre la posició del partit, un sopar que devia ser tardíssim, perquè el debat va acabar a quarts de 12, per tant no sé on devien trobar...
I després passa aquell fenomen que veiem amb molts diputats que van enxamplant el cinturó. Això és normal, perquè clar, amb tants sopars i dinars, si no et cuides una mica...
No, però has de sopar...
Cada cop necessites més traus al cinturó.
Home, hi ha un doble procés, Toni. Primer s'engreixen i després, quan en prenen consciència i volen canviar, llavors, per exemple, ahir dèiem Salvador Illa, el veiem molt molt prim, perquè molt. Surt a córrer, es veu.
És runner, runner, sí. Ah.
Això també va passar amb Toni Castells, que llavors va fer una dieta contundent i va quedar xuclat.
I tant, tens tota la raó, sí senyor. Sí senyor, molt bona observació. Sí, exacte, el Toni Castells va quedar xuclat, xuclat, i el Salvador Illa, quan el veus, dius, aquest home fa mala cara. Sí. No, no, fa cara d'estregat. Sí, és perquè és runner. Sí. El runner, a l'Empar Moliner li passa igual, la veus i dius, sí, sí, està com una fulla. Sí, aquests que corren tant, al final...
Cada dia.
Doncs, sí, és tremendo.
Com un badejo.
Bueno, parlant de córrer, deixeu-me saludar el Guillem Estadella, que el tenim corrent pel carrer, perquè avui ha sortit del carrer a preguntar si la gent està més preocupada pel lío de Tamara Falcó, pel lío de Risto Mejide i Laura Escanes, si els hi preocupa més el govern de la Generalitat.
Home, a tu què et sembla?
O el que acabem d'explicar, el possible tall de subministre aquest hivern. Estadella!
Bona tarda, Toni! Que jo estic preocupadíssim per la vida en general, eh? T'he de dir que jo...
Però sí. A tu no t'he vist mai preocupat. Sempre estàs de bon humor, sempre estàs... estàs excitat.
Intentem valorar les coses positives de la vida, no? Perquè sempre on hi ha una cosa negativa, hi ha una cosa positiva, amics i amigues, no?
Clar. Com?
Què?
On hi ha una cosa negativa, diu, hi ha una cosa positiva.
Ah, això sí.
Escolta'm, ei, que perdo el bus. Bueno, tinc la possibilitat de pujar un altre bus més endavant i potser conèixer a l'amor de la meva vida.
Exactament. Escolta, tu què dius, què ens deies, que has estat al de tapa madre?
Sí.
I què?
I bé, normalet. Vull dir, tampoc, vull dir... Ja nota una mica el nivell del govern que tenim, que va a un lloc que, bueno, normalet. I tampoc. És una cosa que...
Però què, com lo hacían montadito?
Bueno, una miqueta més elaborat, però tampoc és allò que diguis, buf, me vuelvo loco, no? Vull dir, està bé. Si vols portar algun dia algú, però no sé si és el millor lloc per reunir-te, perquè també...
Si vols portar algú per trencar la relació, no?
Sí, exacte, porta-la al McDonald's. Vull dir que... Així acabarà el govern de la Generalitat avui.
Bueno, ja veurem. Jo crec que no trencaran, eh? Això seguirà, no? És la cançó de l'Enfadós. Estic convençut. Tot això és comèdia a la plaça.
És
per engegar-los, que vagin a la plaça i que ens deixin en pau. Bé, digues, Estadella.
Sí, no, escolta, mira, s'acaba de passar el Bertón per aquí ara. Potser el podíem entrevistar, però...
No,
el seu programa, escolta. Utilitzis un moment per explicar les seves coses. Sí, però escolta, sí que estic amb unes noies aquí, què tal com esteu?
Molt bé.
A vosaltres què us preocupa més? Que trenqui el govern, la pujada de la factura de la llum del gas o Tamara Falcó i el seu nòvio?
Personalment, no em preocupa cap de les tres coses perquè no m'afecta directament.
Ah, molt bé.
Però evidentment, el que té més pes és el de la factura de la llum. Però a mi, el que m'interessa més, així per xafardejar, doncs, el tema de Telecinco i la Tamara Falcó, pues, evidentment, els adolescents és el que abans ens arriba pels medis. O sigui, adolescents.cat, per exemple, no t'anuncien ni el del govern ni el de la pujada de la llum, sinó que... T'anuncien, doncs, el Risto i la Laura...
I a tu t'agrada el salseu una mica, no?
Sí, una mica, però...
Vosaltres també, no?
Sí, sí.
Vosaltres sabeu qui és el president de la Generalitat?
Pere Aragonès.
Molt bé,
sí, Pere Aragonès.
Molt bé. Menys mal, perquè has posat una cara una mica de no saber qui era, eh? Vull dir que està molt bé. I a tu què et preocupa?
A mi la Isla de las Tentaciones, d'avui per la nit, la veritat.
Ah, clar, és que és l'únic...
Aquest és el jovent. Que interessa.
És l'únic bo que fan, no. També la tele. També
no, i a més, aquest programa d'adolescents.cat, que és de Catalunya Ràdio, doncs que tractin aquest tema, doncs és la tasca d'una ràdio, de Catalunya Ràdio.
La ràdio pública ha de mostrar-nos aquestes coses.
Bueno, ha d'informar, i està bé que informi de Tamara Falcó i aquestes coses, que són les que ara mateix preocupen el jovent.
Just,
I tant. Mira, de fet, estic amb... Què tal, senyora? Com està vostè? Tot bé?
Tot bé.
Què tal? Què li preocupa més, el govern de la Generalitat, que trenqui, o Tamara Falcó i el seu nòvio?
Ostres, clar, són dos trencaments, no?
Què et preocupa més, ara?
Exacte.
Una mica de neguit.
Mira, la Tamara Falcó no em preocupa gens.
Però saps què ha passat, no?
Sé què ha passat. I el govern... Et diria que temps enrere el govern, perquè, clar, estava superposada amb tot aquest tema. El que passa que reconec que és tan burlesc tot plegat que quasi ho assimilo una cosa amb l'altra.
Molt bé.
Llavors potser et diria que ni una cosa ni l'altra.
Doncs Tamara Falcó, presidenta de la Generalitat, sisplau. Jo crec que és el que necessita Catalunya, sí o no?
Home, no diria. Busquem un referent d'aquí, no ho sé. Però...
Qui posaries de president de la Generalitat, tu, ara?
Ostres, no sé qui posaria d'aquí. A veure,
té... El Puigdemont.
Hi ha un nen adoctrinat, nois. Gràcies, senyora. I el nen adoctrinat. Segur que és del Consell per la República. Mira, senyora, què tal, com està vostè? Tot bé?
Sí, senyor, encantada.
Vostè de què està preocupada més? Del
de
que trenc...
De res.
Tu te la pela tot.
Que tinguem salut, el meu marit i jo,
sí,
i poder viure bé. Res més.
Molt bé.
Molt bé. Molt bé. Molt bé.
M'ha agradat molt abans la senyora...
Que parla, ojo. Perdó. Ojo al visatge d'aquest senyor, eh?
Sí, quin és?
Que desapareixin, no serveixen per res.
A veure, sí.
No, els d'aquí, els d'allà, els de Madrid, sí. Els de tot arreu. Els d'Europa, un desastre.
Els cabrones.
Els alemans, el que han fet, vamos, és incomprensible.
Sí. Incomprensible.
Estàs d'acord, no? No?
Bueno, no li puc dir que no, perquè crec que em rebenta el cap, però està molt bé, senyor. Molt
escolta,
bé.
Dic jo...
Digues.
No, anava a dir que em quedo amb el titular de la senyora, que m'ha agradat molt, eh?
Burlesc.
Burlesc.
Sí,
m'agrada
sí,
molt
sí,
aquest titular.
És el to.
Estem en un moment burlesc.
Sí, sí. Doncs escolta'm, bueno, i què us preocupa més, dintre del que no us preocupa res? Més
sí, no
el que
trenqui
el govern de la Generalitat de Catalunya o que ta mare Falcó ho hagi deixat amb el nòvio?
Cap de les dues coses.
No hi ha preocupacions. No.
Perdona.
Que el què?
Que les trobo superficials, les dues coses.
Claro.
Perquè una...
Digue-li que li preocupa la senyora.
Poble, i l'altre ens estan enredant amb la de la Falcó.
I a vostè què li preocupa, senyora?
Ja t'ho he dit.
O sigui, només tenir salut i estar tranquil.
A l'edat nostra és l'únic.
Clar, és que amb això té tota la raó, aquesta senyora.
I alguna alegria.
Està molt ben conservat, senyors. Fora aplaudiment per la gent gran.
Bravo.
Se l'ha de respectar més, senyora. I treballa? Amb 8 anys treballa? De què?
De tot. Jo sóc enginyer i...
Ah, mira.
I estic encara al pie del cañón.
Ah, molt bé, té una empresa o algú?
No, sóc professional independent.
Com molt bé, com ha de ser, així m'agrada.
Independència.
Què?
No independent, independència. Que s'interpreti bé,
eh? No és independentista, per intuïeixo.
Ah, no, que no és independentista, diu.
Jo havia apujat perquè m'agrada que Catalunya la respectin i sigui on sigui, però amb tota la gent que tenim, el que estan fent no és... No anem pel bon camí.
Treu, que no som independentistes, treu.
Que estem fent.
Sí, home,
sí,
que
sí.
Que no.
Demanar la independència, però amb intel·ligència.
Ah,
i
sí,
el que no podem és anar a buscar... Cony, anem a buscar lo positiu. No, aquí...
He de dir, perdoni, senyor, que trobo més coherència amb la gent del carrer que la gent del Parlament, eh?
Ah, total, sí. És que jo també estic...
És que no ho entenem.
Com estan...
Com ens està manant aquesta gent?
No ho entenc, és que no ho entenc.
Doncs molt bé, bueno, senyors, gràcies per tot, que segueixo preguntant.
Per
que vagi
cert,
bé, bones festes.
Aprofito digues. Per dir que adolescents.cat sí. És un portal de la Generalitat sí. De Catalunya adreçat a la gent jove.
Home, doncs escolta... Ah, sí.
I és un portal bueno. Molt consultat on efectivament parlen de la relació trencament de la relació de la Tamara Falcó, sí. Parlen de si ja es poden demanar els ajuts per pagar lloguer per joves...
I tenen un programa sí. A la Catalunya Ràdio o a l'ICAT. Sí, sí.
Hi ha un programa que es diu Adolescents
sí.
Que és ICAT.
ICAT, no és
però, bueno, tot el
escolta, Estadella, ho hem de deixar aquí que no tenim més temps.
Perfecte, doncs
que, per cert, ajudes pels joves, interessant, interessant. Sobretot l'ajuda del govern amb aquests 400 euros que va oferir el govern de Pedro Sánchez, que per aconseguir-los, qui l'hagi aconseguit, que ens ho faci saber, que li farem una entrevista.
Que ens truquin, no?
Que ens truquin, perquè tenen una entrevista.
Lluvia de millones.
És més difícil aconseguir aquesta ajuda de 400 euros per la gent que fa 18 anys, que llançar la nau de la NASA fins a la
imagina't.
Lluna. Ara mateix és més complicat lo del Partit Socialista o del govern, aquest govern socialista comuns. El que farem ara és una pausa i després ens espera una superestrella del pop.
Oi.
Tot i que jo crec que li agrada més que sí que diguem que és una estrella del rock.
Del rock and roll.
Amb paraules majors.
I tant,
que
del
és
rock and roll.
Javier Gurruchaga.
Bravo.
RAC 1.
Aquest dijous tens una cita, o més ben dit, tens una supercita, perquè aquest dijous 29 de setembre és Superdijous a Viladecans de Style Outlets. I t'esperem amb superdescomptes a Desigual, Guess, Nike, Citamurt, Liu Jou o Adidas. Pren nota, el dijous 29 és Superdijous a Viladecans de Style Outlets. C32, sortida 50.
Sabies que a Barcelona disposem de 25 centres de Blue Space per llogar el teu traster a mida? Just l'espai que necessites, amb totes les comoditats i la màxima seguretat. Truca gratis al 900-250-900 i el primer mes paga només un euro. Blue Space. Com més vius, més espai necessites.
Atenció! Ocasión Plus obre botiga a Lliçà de Vall, la nostra quarta botiga a Barcelona. I per celebrar-ho, llancem la baixada de preus més gran de la història. 5.000 cotxes amb descomptes de fins al 40%. Tan sols fins a final de mes. Ocasión Plus, ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa i Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Aquesta tardor descobreix la Val d'Aran en la seva més pura essència. Contempla l'exposició cromàtica dels seus boscos. Un paradís per als amants dels bolets. Escolta la brama del cérvol o degusta la varietat de la seva gastronomia. Aquesta tardor t'esperem a la Val d'Aran, la terra dels mil colors. Informa-te'n a visitvaldaran.com.
Ara que pots triar, tries aquesta carretera o aquesta altra. Haver de triar i saber què triar. Gaudeix des d'un 20% de descompte en el manteniment del teu BMW de més de 4 anys amb tot inclòs. Consulta les condicions i el preu de la teva operació a bmw.es/precioscerrados i informa't sobre el servei de recollida i lliurament.
Pruna Motor, taller autoritzat a Granollers i Mataró.
Hola, Rubí, Mirasol i Sant Cugat. Aquest dijous 29 de setembre obrim la teva nova botiga Lidl, a l'Avinguda Electricitat 21 a Rubí. Vine i tasta els nostres productes regionals. Lidl, marca la diferència.
Ai, Marta, cada dia estic més contenta amb les residències amb avís. Que els meus fills tenen un casament, em quedo el cap de setmana. Que han de treballar, em quedo al centre de dia. I si se'n van de viatge, em quedo uns dies. S'adapten a totes les nostres necessitats.
Residències per gent gran amb avís. Truca'ns al 901 30 20 10. Amb avís, la nostra casa és la teva llar.
Pregunta per les nostres promocions.
Pensar en estudiar una FP aquest setembre? Ilerna Barcelona obre les portes amb una àmplia oferta formativa. Cicles de sanitat, serveis socioculturals, administració, màrqueting o informàtica. Visita'ns al carrer Santa Carolina 1. Truca'ns al 932 206917 o entra a ilerna.es. Ilerna, l'FP.